Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. A aquesta hora fem un repàs per les principals notícies a aquesta hora. Gran desplegament dels Mossos d'Esquadra al carrer Lleida de Barcelona per un desnonament. Diverses persones s'han concentrat a l'entrada de l'edifici per evitar aquest desnonament i això ha provocat doncs forcejades entre policia i concentrats. Diversos diputats de la CUP estan presents en aquest desnonament al carrer Lleida de la capital catalana. I ara, justament, marxem cap a Lleida ciutat, perquè els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu conjunt, tant a Lleida com també a Balaguer, per desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de drogues, segons ha informat la mateixa policia catalana. I ara parlem de política, perquè Pere Aragonès ha pres possessió com a 132è president de la Generalitat. Aragonès promet una nova etapa social, verda, feminista i plenament lliure. Es compromet a fer inevitable l'amnistia i l'autodeterminació. De fet, ja sabem que Jordi Puigneró serà el vicepresident d'aquest govern català, d'aquest futur govern català, home fort, doncs, de Junts, i que aquest govern català es perfila doncs, com un govern tècnic. Hem de dir que en aquesta presa de possessió que va tenir lloc ahir al pati dels Tarongers del Palau, va estar acompanyat a Pere Aragonès, entre d'altres, de l'expresident Quim Torra i la presidenta del Parlament, Laura Borràs. També estava present el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta. I avui també us informem que Ajuda a l'Església Necessitada ha presentat aquest dilluns una nova campanya per ajudar els països de l'Àfrica colpits per la violència, els assassinats a cristians i els desplaçaments forçosos. Mentre el 2020 la pandèmia del Covid paralitzava tot el món i donava doncs, un tomb radical a les nostres vides, l'Àfrica va començar a encaminar-se cap a un via crucis esfereïdor amb el terror i la violència dels terroristes islàmics, aprofitant doncs, la distracció dels governs africans centrats en la gestió de la crisi. I els grups violents han augmentat els seus atacs a llocs de culte. I acabem amb aquest titular cultural. Aquest proper cap de setmana arriba una nova edició de Tallers Oberts BCN, unes jornades de portes obertes de tallers i espais de creació de Barcelona i també l'Hospitalet de Llobregat.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. L'escena del jazz està d'aniversari. Terrassa celebra el seu 40è festival. Del 27 de maig al 13 de juny, l'actualitat del jazz cuinat a Catalunya, França, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i els Estats Units sonarà el Festival Jazz Terrassa 2021. T'ho perdràs? Més de 30 concerts i activitats per tots els paladars. Informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això, trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí, a aquesta hora que una setmana més contem amb la mirada crítica i social d'Àngel Miret per obrir un nou món sense fronteres. Àngel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora, Joan.
Tu m'entendràs i precisament només vull que m'entenguis tu. Àngel, tot bé? Estàs bé?
Sí, estem bé dintre de les situacions globals que tots patim. Sí, yeah. Gràcies.
Va. Dit això, va, el primer tema.
Doncs mira, la primera vegada que es beatifica un magistrat, el Rosario Livatino, que el va assassinar la màfia l'any 1990, li deien il giudici ragazzi, no? Uh-huh. No sé si ho pronuncio prou bé, però en qualsevol cas era aquest era el seu nom, perquè a part de ser jove el van matar en 38 anys, vaja, el van assassinar, i tenia unes faccions i una veu que feien, en fi, que a més ho semblés més, és a dir, jo he vist les fotos i realment sembla encara molt més jove del que és. I bé, doncs la data triada per la cerimònia, que serà aquests propers dies, és perquè el Joan Pau II, l'any 93, va ser la primera vegada que, visitant els pares de Livatino, que justament havia estat assassinat, es va saltar el guió i va fer un discurs duríssim contra la màfia. Els hi va recordar que matar no és cristià, i encara que ara això sembli una obvietat, era la primera vegada que l'Església prenia una posició nítida contra la màfia. Mira si no s'ho va agafar bé, la màfia, que pocs dies després es van posar bombes a les esglésies de Roma, de Sant Joan de Laterà i de Sant Jordi de Balabra. No, per sort no hi va haver morts, però sí que hi va haver un munt de ferits. I això que sembla ara així una mica xocant és perquè ja sabeu que la màfia ha fet servir sempre simbologia cristiana, fins i tot en els juraments d'iniciació. Hi ha estampes de sants, de la Mare de Déu, els grans capos, doncs, en fi, tenen fins i tot capelles privades, tenen un capellà de confiança, ja no diguem en els funerals, i per tant, bé, doncs, aquesta cal reconèixer que aquest entramat d'entre poder polític, l'empresarial i el religiós, amb l'Església entremig, doncs en el sud d'Itàlia, malauradament, era una realitat, i aquest jutge, diguem-ne, va ser dels que va començar a canviar les coses des d'una fe profunda. Avui en dia això, per sort, ha canviat, no sé si del tot, però sí més no una mica, i hi ha molts mossens de poble d'aquestes zones del sud que s'oposen frontalment a la màfia, i dic que cal ser molt valent perquè encara la màfia ara no mata tant, però encara mata, i sobretot aïlla, i sobretot genera desconfiança perquè ha tingut un prestigi i té encara un prestigi la màfia en aquestes zones. En aquest sentit, doncs, he trobat la referència d'un sacerdot, Luigi Ciotti, que és el fundador de l'Associació Libera contra la Màfia, i que, diguem-ne, ens diu això, que la lluita contra les màfies, que ara és més sofisticada, així com les seves relacions de poder, ha de ser atacada, la màfia, a través de la riquesa dels mafiosos, això vol dir confiscant els béns dels mafiosos, però sobretot en el prestigi social que encara, com deia, malauradament, tot i que l'ha perdut, encara té en una bona part de la població. És tota una situació molt complexa, però el que és important és aquestes persones, 38 anys, Joan, 38 anys, que s'hi van oposar i que per això van ser assassinats a trets.
I abans d'encetar el segon tema que volies parlar avui, per posar en context a tothom, n'hem extret el tall i, per tant, l'escoltem tot just ara. Toni.
Se reivindican como un partido tradicionalista cercano a la Iglesia Católica. Por lo tanto, ustedes creen en serpientes que hablan. Por lo tanto, ustedes creen en palomas que embarazan. Por lo tanto, ustedes creen en que las mujeres provienen de la costilla de un hombre. Por lo tanto, ustedes creen que si todos y todas nos portamos mal, llegará una lluvia de fuego y nos quemará a todos y todas. ¿Ustedes creen en eso? ¿Vienen ustedes aquí a dar lecciones de normalidad y de adoctrinamiento? ¿De verdad?
Abans de donar la paraula a Àngel Miret, ho torno a recordar, ho vam fer quan Gabriel Rufián va pronunciar aquestes paraules al Congrés dels Diputats, referint-se al Partit Popular i a Vox. Ho torno a fer avui mateix, recordar que el president d'Esquerra Republicana és confés catòlic practicant. Àngel.
No, és que no saps si posar-te vermell per la incultura d'aquest senyor o ofendre't profundament, o sigui, tot això a més gira a l'entorn d'una qüestió no tan rellevant, però també del president Aragonès, bé, president, que en aquests discursos d'aquests darrers dies va llegir un poema de la Pell de Brau i es va saltar el darrer paràgraf del poema, a més, sense dir-ho que se'l saltava. El poema que ell va llegir de la Pell de Brau acaba així. És preciós. Diu, els desvalguts i el que sofreix per sempre són els teus únics senyors. Així acabava la part que ell va llegir públicament, però el poema seguia de la següent manera. Accepta Déu que t'ha posat de sota els peus de tots. Bé, no sé, jo no acabo d'entendre perquè si llegeixes un poema en censures una part. Sí. Si és un poema d'en Salvador Espriu, dins del marc del famosíssim llibre de la Pell de Brau, o llegeix-lo sencer, o si no t'agrada, no el llegeixis. És menor el tema, insisteixo, comparat amb aquesta profundíssima incultura del senyor Rufián, que realment és ofensiva, que denota, una de més, una imprudència política, perquè és evident que bona part dels, no solament el president d'Esquerra Republicana, sinó que bona part dels electors d'Esquerra, uh-huh, també són catòlics, i en aquest mateix espai hem llegit alguna vegada enquestes del CEO, que així ho diuen, i el ridiculitza des d'una posició, diguem-ne, d'una certa superioritat intel·lectual que tampoc no sabem ben bé per què se l'atribueix ell mateix. Veig que, a més, com s'ha denunciat, hi ha uns quants articles molt interessants del Jordi Llisterri, del Ramon Bassas, etc., que desconeix una mica, o desconeix del tot, vamos, el que representa el llenguatge simbòlic. En fi, jo crec que es faria bé el president, justament, de corregir aquest estirabot d'aquesta persona que ha perdut molts punts davant de molta gent. Insisteixo, no necessàriament creient, sinó que és ridícul dir això. És ridícul i és... Això és senyal d'una profundíssima incultura. Faríem bé des d'Esquerra Republicana. Jo personalment he parlat amb dirigents d'Esquerra que em manifesten a nivell particular que, en fi, que no se senten representats per aquestes paraules i que, a més i més, tenen vergonya aliena del que ha dit aquest home i aquesta barbaritat. I això, bé, tot això era en un context en el qual els de Vox, diguem-ne, suposaven una llei sobre la transsexualitat, ara no parlarem d'aquest tema, sinó que Rufián els atribuï la condició de dir que els de Vox són catòlics. I va dir, i per tant, llavors aquí començava, creuen en certs, etc. Bé, doncs catòlics n'hi ha arreu, com hem vist, insisteixo també en aquest espai on hem vist, si mal no recordo, que on també és catòlics hi havia el Partit Socialista, justament contra el que algú podria pensar. I, d'altra banda, com sempre, lamentar, i ho he fet reiterades vegades en aquest espai també, que Vox estigui prenent públicament la condició de cristià en una situació en la qual, justament, el que jo crec que moltes vegades no fan és el mínim del que comportaria ser cristià. Ja en parlarem en altres moments, però com ara tota aquesta crisi que ha passat... o que està passant a Ceuta, per exemple. Uh-huh. I a partir d'aquí, també vull dir que el grup d'Estable de les Religions i el Consell Interreligiós de Catalunya han presentat recentment el manifest Fòbies Antireligioses, Drets i Límits de la Llibertat d'Expressió, en aquest cas no solament referit a com fa aquest el senyor Rufián, sinó per exemple, contra altres religions. Per exemple, justament Vox, que en aquest moment va ser o ha estat denunciat per les principals federacions de les comunitats islàmiques catalanes, o a les pintades que han aparegut a Barcelona contra la comunitat jueva, etc. I es pregunten si es pot dir tot contra les religions. L'Antoni Matabós, que és el representant de l'Església Catòlica dintre d'aquest grup, doncs, esclar, també diu, compte que això va de menys a més. A vegades s'inicia tot plegat amb un cert desprestigi, després una discriminació explícita i finalment s'arriba a la persecució. No és el cas d'aquí, però, en fi, cal anar amb compte amb aquestes manifestacions, insisteixo, de profundíssima incultura i d'atac a les religions com la que representa el senyor Rufián. Per cert, em sap molt greu que, tot i que no he vist la televisió, pel que diuen les cròniques, va ser aplaudit el seu discurs per tots els diputats d'Esquerra. M'hagués agradat que algú s'hagués abstingut.
I encara dues coses més que reflexionava i que ens feia reflexionar, Àngel, respecte de tot plegat. La primera és que... deies, aquest senyor no deu conèixer Gabriel Rufián, el diputat d'Esquerra Republicana al Congrés a Madrid, no deu conèixer el llenguatge simbòlic, no? Jo crec que precisament venint d'Esquerra Republicana, qui millor per conèixer el llenguatge simbolista? I molts de vostès ja m'entendran segurament. I la segona és que gent com jo, segurament... N'estem bastant farts de que es comenci a culpabilitzar el catolicisme de tots els mals i els pecats del món. I ho dic perquè es significa molt des de l'altra banda. És evident que Vox aprofita l'estrabada aquesta, però des de l'altra banda també es qualifica molt catolicisme amb Vox o amb aquell nacional catolicisme de fa tants anys que, de fet, jo ni vaig viure ni he tornat a viure mai més. Tothom se'n recorda molt d'allò, però ningú se'n recorda les labors socials i humanitàries que fa el catolicisme, com per exemple Càritas Diocesana, que ha fet un treball espectacular, molt més que molts altres governs durant la pandèmia.
Sí senyor Joan, jo crec que molta gent opina el mateix que tu, i torno a insistir que no solament ho fan des de la perspectiva de les persones creients, sinó des de perspectives ben diverses, des de perspectives agnòstiques, des de perspectives respectuoses, però no necessàriament de persones creients catòliques.
Va, passem a un altre tema, també un altre tema complex, i anem cap a Oviedo.
Mira, és un tema molt trist i polèmic, i que no entraré en absolut sobre el fons de l'assumpte, sinó que voldria fer un comentari. En el programa Sálvame d'aquest diumenge, que no sé si veu tenir oportunitat de veure o si els nostres oients han pogut veure, es representa una situació absolutament dantesca, segons la qual, insisteixo, segons el programa, l'associació Lumen Déu, que és una associació, diguem-ne, de monges, van estar intervingudes pel Vaticà i posada la gestió dels béns de l'entitat en mans del bisbe o l'arcabisbe d'Oviedo. Aquesta, sembla ser que fins aquí tothom hi està d'acord, que és així. A partir d'aquí, el bisbe d'Oviedo, com a administrador d'aquesta entitat, va vendre dos edificis, un a Madrid i l'altre a Barcelona, d'aquesta entitat per 12 milions d'euros. També a partir d'aquí, en el programa, apareixen les monges d'aquesta entitat dient que un cop vengut aquests dos edificis per 12 milions d'euros, torno a insistir, en un fons d'inversió, estan judicialment demandades per ser expulsades. Aquestes monges, a part de viure elles en aquests edificis, tenen una acció social amb gent gran, etc. Torno a insistir que no... Suposo que el tema deu ser d'una enorme complexitat. L'únic que va contestar una de les monges que li van preguntar que per què aquesta intervenció per part del Vaticà, va dir que el bisbe d'Oviedo havia dit que tenien moltes deutes aquesta entitat, Lumen Déu. Bueno, a tal punt és el tema que les monges insisteixen que no tenen on anar. En el cas de Barcelona sembla que estan pendents aquests propers dies d'execució d'aquest desnonament, i va dir literalment la superiora, doncs mira, ens haurem d'anar al carrer amb un matalàs. nosaltres i els avis i les persones grans que tenim. Sembla ser que a Madrid, fins i tot, van estar incomodades les monges per aquell grup de gent que se'n diuen desocupes, que van, diguem-ne, quan hi ha una ocupació, diguem-ne, il·legal, doncs van allà per mirar de fer fora els ocupes. No entro, Joan, no sé, deu ser molt complex, però sí que té, i en aquest cas sí que vull reclamar-ho, perquè per moltes persones com jo mateix i molts creients, això ens va deixar estupefactes, aquesta situació. Vull que el bisbe doni explicacions, perquè en el mateix programa s'adrecen al bisbe i li diuen, li hem demanat hora i vostè no ens ha atès, per tant li posen el micro al carrer, i el bisbe no para de caminar, no para de caminar, i finalment se'n va. I el reporter fins i tot li diu, però escolti, és possible que un bisbe se'n vagi i no digui res davant d'aquesta situació d'unes monges que diuen que seran expulsades i que hauran d'anar a dormir al carrer, que diuen que vostè ha vengut aquests immobles per 12 milions d'euros i que no saben què se n'ha fet d'aquests diners. Quan tot això passa, l'Església ha de ser transparent. Ha de ser transparent i ha de donar explicacions. Perquè és un tema molt greu, és un tema d'escàndol. I que propicia que justament el que dèiem abans, aquests personatges com el Rufián i com altres, diguem-ne, en facin una enorme demagogia. Però deixant a part en Rufián i els altres, jo, Àngel Miret, i crec que com jo, molts dels cristians que miràvem el programa aquest passat diumenge, volem que l'arcabisbe d'Oviedo doni una explicació pública de si és veritat, pregunto, si és veritat que s'han vengut aquests immobles, aquests fons d'inversions, que què se n'ha fet d'aquests 12 milions d'euros, que sembla ser que és el que se'ls ha pagat, i que quin és el futur que esperen aquestes monges i en aquestes persones que fins ara viuen en aquests edificis, si és el cas que finalment es produeix aquest desnonament.
Sí. 8 minuts, ja arribarem a 2:15 de 10 del matí. Volíem parlar també del Solsonès, on s'hi troba un rebost solidari.
Bé, és com un exemple més d'aquests que a vegades ens anem als grans temes i que jo de tant en tant m'agrada recórrer visualment el territori. I és l'exemple d'una realitat global que s'està produint, que és un augment de la solidaritat, un increment de les persones voluntàries que gestionen les situacions de recolzament a les persones que amb tota aquesta pandèmia han perdut les seves economies. Concretament, el rebost solidari del Solsonès ens diuen que estan atenent exactament el doble de famílies usuàries que abans de l'aparició de la Covid. En aquest moment atenen una 60 de famílies i justament abans en tenien 30, o sigui, en aquest cas és quadrat, però alhora també es diuen que estan neguitoses perquè ja sabeu que tot el tema dels ERTOs ara s'està discutint i sembla que no s'arriba a un acord per prorrogar-los fins al setembre i que aquestes persones que actualment estan en ERTO i per tant que cobren o que estan a l'atur, que tant que s'acabi a l'atur com que en l'ERTO desaparegui, ens diuen des d'aquí el Solsonès que estan convençuts i que alhora temen que s'augmentarà notablement el nombre d'usuaris, diguem-ne, d'aquest rebost solidari. El rebost aquest del Solsonès és una iniciativa de l'Ajuntament, del Consell Comarcal i de Creu Roja i Càritas, que són els que gestionen aquestes dues entitats. Insisteixo que hi ha hagut un augment important del voluntariat, malgrat que durant la part més dura de la pandèmia, una part del voluntariat, el de gent gran, no va poder actuar, justament perquè s'havien de quedar a casa. Però sembla ser que en conjunt són una vintena de voluntaris, una mica més d'una vintena, i que els joves van poder cobrir bé una aportació, diguem-ne, de joves que van poder cobrir bé aquestes baixes. I com que quan cal critiquem, també diem que en aquest cas la persona que coordina l'àmbit de Càritas, Àngels Pinyol, ens diu que reben aportacions, com és molt lògic, del Banc dels Aliments, però també esmenta especialment, i vull fer-ho així, a Mercadona, que diu que els dona aliments 3 cops a la setmana. Insisteixo que és una acció d'aquestes petites, que potser algú pot dir, bé, això, escolta, estem parlant d'uns temes aquí, de les grans crisis, doncs jo crec que és important perquè amb aquestes xarxes solidàries és com construïm el país.
Torno una mica enrere, Àngel, perquè ja ho saps que pendent de tot plegat sempre tenim el nostre company Ignasi Miranda, que m'ha passat al web de lumenday.org, sí, on s'hi pot llegir el següent. El domingo, llegeixo directament del text que escriuen, i no el llegiré tot perquè és llarguíssim, però el domingo 23 por la noche, en hora de máxima audiencia, la Sexta Televisión ha emitido el programa Salvados con un contenido a nuestro juicio carente de la más mínima ética periodística y repleto de falsedades, insinuaciones y manipulaciones evidentes encaminadas sin duda a deteriorar y difamar la imagen y buena fama de Monseñor Don Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo y superior de nuestra asociación Unión Lumen Dei. Teniendo en cuenta que lo tratado en el citado programa en lo que se refiere a Lumen Dei es un tema ya muy antiguo, de hace más de 5 años, carente pues de actualidad, pero que persigue remover noticias que ya han tenido cumplida respuesta en numerosos juzgados y tribunales de España, nos vemos obligados una vez más a desmentir el contenido de la citada emisión en lo que afecta a nuestra asociación mencionada a lo largo del programa y a su superior, Monseñor Sanz Montes. Y l'acompanya una llarga nota amb diferents punts en què exposen, doncs com deies, Àngel, doncs aquesta resposta que esperaves d'alguna manera i que s'ha fet pública a través de lumenday.org per qui la vulgui llegir.
Sí, Joan, només dues observacions. Uh-huh. En aquest moment, com sigui que l'entitat està controlada per l'arcabisbe d'Oviedo, aquesta nota en realitat és la nota d'ell, o sigui, malgrat que es presenta com a associació, uh-huh, i és correcte des del punt de vista legal. I dos, jo no l'he llegit, si me la podeu fer arribar.
Sí, tant.
Si me la feu arribar, pues, not, en un proper espai de que, en fi, comentarem, no? Traurem el gra de la palla i mirarem, uh-huh, què és. Però en qualsevol cas, fins i tot encara que tingués tota la raó, que jo això no ho he qüestionat, i m'ha semblat que era un tema això molt complex, davant la imatge d'unes monges o d'uns avis que seran desnonats, o que si més no diuen que seran desnonats, i que aniran al carrer, i que aquest desnonament és impulsat per uns fons d'inversió que han adquirit aquestes propietats arrel d'una venda, i que en el contracte de compra-venda es diu específicament que el senyor bisbe sap que hi ha unes monges, aquestes notes estan molt bé, però en el programa de televisió hauria d'haver donat una resposta per no generar un escàndol com el que jo, torno a insistir, i altres persones puguem haver patit davant de la falta de resposta a les preguntes que se li formulaven.
Doncs una cosa, jo et passo aquesta nota i la comentem la propera setmana.
Bona.
Ens queden, 2 minutets, però sí, volia comentar amb Àngel Miret, ja sé que ahir també ho veu fer per la tarda al Mirador de l'Actualitat amb el mateix Ignasi Miranda, però jo en tenia moltes ganes. Com sabeu, Àngel Miret és un expert en temes de migracions i, evidentment, les darreres setmanes que hem hagut de posar la mirada sobre Ceuta. Com ho has vist tot plegat?
Mira, jo sobretot em sumo al que també qualsevol que vulgui veure o llegir el que ha dit Santiago Agrelo, que és el bisbe emèrit de Tànger, i que també ha estat tant aquests dies en televisió com en alguna web, com ara penso que era Religió Digital, sobre aquesta crisi migratòria a Ceuta. I dir que més enllà de les raons d'uns i altres, és decepcionants que, com diu el Santiago Agrelo, que se suposa que estats que són gent raonable, gent fiable, gent madura, gent de bona voluntat, etc., no hagin estat capaços d'arribar a acords que no siguin qualsevol cas, i en aquí sí que cal imputar especialment al Regne del Marroc, utilitzar les persones com fossin mercaderies. És a dir, és una vergonya haver portat mares, pares, nens, joves, dient-los, travesseu, nadeu, aneu al... O sigui, utilitzar la pobresa i aquesta gent com una arma, com si fossin mercaderies, jo he patit una enorme vergonya per la raça humana, és a dir, i aquestes imatges ens han d'impactar a tots, ens segur que ho han fet, no? Okay. El rei del Marroc, Mohamed VI, moltes vegades, no és la primera vegada, aquesta és molt escandalosa, és la més recent, utilitza les persones, i utilitza les persones pobres, les persones molt pobres, que estan disposades a això, a canviar de continent i a buscar un futur amb un pantaló curt i una camiseta. Tot és tot el que porten al damunt, a utilitzar-los pels seus beneficis. Per exemple, quan hi va haver, cada vegada que hi ha una negociació entre la Unió Europea i el Marroc per les quotes de pesca, cada vegada, sempre, el Marroc el primer que fan quan comencen les negociacions és obrir la veda i començar a deixar passar persones cap a Europa. Advertint-les, per tant, i dient-les que si s'oposen als seus enormes negocis, perquè recordem que Mohamed VI, a part de ser rei, es diu que té una riquesa més gran que el de la reina d'Anglaterra, cada vegada obre les fronteres perquè els pobres, aquests pobres que veiem les imatges, es juguin la vida per anar cap a aquest somni d'Europa. Deixant a part altres consideracions, perquè la immigració, efectivament, Joan, és un tema molt complex, però jo crec que hem patit aquests dies tots, veiem aquestes imatges i veiem de quina forma aquestes persones han estat utilitzades sense cap mena de respecte a la dignitat humana, sense cap mena de respecte als drets humans més fonamentals. Per cert, sembla que ha comportat morts, això ja sé que segurament no els interessa gaire a tots i altres, però doncs es parla de tres morts que han perdut la vida amb aquesta jugadeta d'escacs que fan uns i altres.
Déu-n'hi-do. Àngel Miret, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem el proper dimarts per seguir comentant més aquest món. Esperem cada vegada més social. Una abraçada molt gran.
Igualment, gràcies. Gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Solidàriament, amb Txell Esteve, responsable de comunicació de l'obra social Sant Joan de Déu.
Dos minuts, gairebé tres, que passen de 2:15 del matí, ja ho sabeu, solidàriament. Aquest és el nom de la secció que vam estrenar ara fa 15 dies per parlar d'històries relacionades, doncs, això, amb la solidaritat. Com sabeu, la Txell Esteve ens parlarà de solidaritat i de projectes solidaris que tenen lloc a Sant Joan de Déu i que molts són possibles gràcies a la solidaritat de la gent. Txell, què tal?
Bon dia. Bon dia, Joan.
Molt jo estreno secció avui, eh?
Clar, molt contenta de tenir-te aquí avui, perquè ens vam estrenar que una miqueta coixos, no hi eres?
No.
I ara esteu els dos, o sigui que superfeliç de compartir-ho amb vosaltres dos.
Mercè, a més, una secció que ens agrada i ens emociona, eh?
Molt. Jo m'haig quedat, tu ho has dit, eh? Sí. Emocionadíssima.
Sí.
Home,
sí.
Jo vaig veure, Joan, que la Mercè és molt sensible.
Ui.
Vaig pensar, aquesta noia la farà explorar. Cada 15 dies
no s'es prou.
S'obrirà un canal i la per explorar.
és així, Txell.
Val, què et deia?
Ens has d'arribar al cor.
Sí.
El que et deia, què ens portes avui, va?
Escolta, us porto una història de solidaritat que n'ha desencadenat moltes altres, perquè això ja passa amb la solidaritat, que té un efecte multiplicador.
Solidàriament, amb Sant Joan de Déu.
Us vull parlar primer de l'Arnau Fabregat, que és un bomber del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, i podríem dir que és com el quilòmetre zero de la història i del projecte que us porto avui. Sentim-lo.
L'any 2008 van diagnosticar càncer, concretament sarcoma d'Ewing, a la meva germana. Ella es deia Mar, tenia 8 anys. Li van haver de transplantar d'urgència un fèmur. Va anar tot molt bé, però l'any següent, a finals del 2009, va tenir una metàstasi molt forta i era tan avançada que les probabilitats de supervivència eren molt baixes. Ella va morir el 2010.
Va morir la seva germana el 2010. És una història molt dura, però d'aquesta pèrdua, en l'Arnau va ser capaç de ser també un motor de canvi, no? De moure's per alguna cosa, que de fet d'això va aquesta secció, de persones i de projectes que fan que la resta ens moguem per aconseguir coses, no? D'aquesta història en fa 10 anys, l'Arnau en aquell moment va voler seguir lluitant pels altres i va engrescar dos companys més bombers, en David Colomer i l'Òscar Sánchez, per començar un projecte que en aquell moment ells no ho sabien, però és un projecte que s'ha fet molt gran. Es diu Bombers amb Causa, i una de les ànimes d'aquest projecte és en David Colomer, que és aquest bomber que ens acompanya a l'obra social de Sant Joan de Déu des de fa molt de temps. I ell, doncs, ha aconseguit que aquesta iniciativa que va tenir un company seu, que va ser l'Arnau, doncs, mica en mica, any rere any, hagi anat creixent, no? I, de fet, avui el tenim amb nosaltres perquè ens expliqui una mica què és això, no?, dels Bombers amb Causa. És en David Colomer.
Brutal, eh?
Sí.
Brutal.
Sí.
Saludem-lo o no?
I tant.
David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, David.
Déu-n'hi-do la història, eh?
Sí, i el David, a més, ho explica molt bé, el que és el Bombers amb Causa, no? El projecte i les tres branques que té, perquè no només és un projecte, sinó que podríem dir que en són tres, no, David?
Sí, exacte. Això, doncs, com bé dieu, va començar, doncs, l'Arnau, no? Doncs amb una notícia, doncs, tràgica, per dir-ho d'una manera, o que ningú vol, doncs, que li passi, no? I ell d'això, doncs, va mirar de treure'n la màxim profit, no? En aquell moment va entrar de bomber voluntari i va pensar, doncs, en tenir una idea que era juntar, doncs, Sant Joan de Déu amb bombers, no? I crear un calendari solidari on tots els fons recaptats anessin per a la recerca de malalties infantils. Això, el primer calendari va ser l'any 2012, és a dir, tot el procés va començar durant el 2011 i el primer calendari que es va fer va ser el 2012.
I, de fet, el calendari en aquell moment, clar, ja va ser molt innovador, no? Penseu que fa 10 anys els calendaris de bombers que es feien eren, doncs, bombers amb poca roba, com molt sexis, o sigui, no s'associava...
El típic calendari...
Exacte. I això és l'extrem totalment oposat, clar, no, David? Que jo trobo que també és la gràcia d'aquell moment. Us va ser molt difícil començar a créixer el primer any?
Bueno, el primer any és el que comenteu, no? La idea que quan parlaves d'un calendari de bombers, doncs a tothom li venia en ment el tipus de calendari que acabes de descriure, no? I aquest calendari, doncs, de Bombers en Causa volia ser tot el contrari, no? I, bueno, al principi, doncs, per part de la Direcció General de Bombers, doncs, van estar encantats amb la idea, van donar recolzament, a Sant Joan de Déu, evidentment, també, i va sortir endavant, no? I sí que és cert, doncs, el primer any, quan venies al calendari o gent, doncs, el primer que et venien era això, no? Buscar l'altre calendari, per dir-ho d'una manera. Però, bueno, això amb el temps, evidentment, s'ha revertit, no? S'han donat, doncs, més informació sobre el calendari, s'ha conegut molt més, i ara, evidentment, doncs, quan s'acosta l'època de Nadal, que és quan hi ha les vendes del calendari, hi ha muntant paradetes a les fires, no?, o al Portal de l'Àngel, que cada any hi som, pues la gent ja ve a buscar el calendari de Bombers en Causa.
David, deixa'm preguntar-te també què creus que té d'especial el cos de bombers que sempre, absolutament sempre que ha pogut, s'ha implicat en causes solidàries?
Bueno, bombers, una de les filosofies, podríem dir que és la d'ajudar, no? Ajudar, doncs, a la vocació aquesta de servei que té el cos de bombers, i amb el calendari, doncs, no ha pogut ser una excepció, no?
De fet, David, Bombers amb Causa no només és el calendari solidari, sinó que també inclou la cursa de cercs i la vertical de Montserrat, que és el projecte del que parlarem avui, no? Explica'ns una mica què és la vertical de Montserrat, perquè el Joan i la Mercè, ara els direm 2180, recordeu aquest número?
2180.
2180. I el David us explicarà què vol dir aquest número i per què és important per Sant Joan de Déu i per la vertical de Montserrat.
Sí, doncs, mira, com comentàvem, el projecte de Bombers en Causa, ja portem 10 anys i, bueno, hi va haver un moment el 2016, doncs, que es va pensar en la idea de fer dues curses, no? Una de cercs, una cursa de muntanya per Sant Jordi de Cercs, Llavors, un dia, justament, baixant amb l'Arnau per les escales de servei dels funiculars de Montserrat, allò parlant, doncs, vam pensar que allà doncs, estaria bé fer una cursa, no?, algo diferent. La veritat és que quan va sortir la idea no coneixíem res d'aquest món, ens vam posar a treballar i, doncs, per poder-ho fer una realitat, vam veure que hi havia un circuit a nivell internacional i bueno, vam començar a demanar autoritzacions a totes les parts implicades. I el 2018 doncs, va ser la primera edició que es va poder fer de la Vertical Montserrat, no? És una cursa doncs, que, ja ho diu, no? Pues per pujar les escales de servei dels dos funiculars de Montserrat. En total són 2.180 esglaons que han de pujar els participants.
Com et... Digues, Joan.
Txell i David, us ben juro que fa molt pocs dies estava veient el Telenotícies de TV3 i van sortir les imatges de Vertical de Montserrat. I vaig pensar, ostres, però què fan aquests bojos? Doncs mira'l, un boig al telèfon.
Jo també ho penso, eh? Per això que visc en un entresol, de vegades em canso, imagina't.
És que, Mercè, ho hauries de veure. Van equipats, eh?
Sí,
pujant equipats de bombers.
I corrents, eh?
No entenc.
I corrents. Sí, sí.
Clar, és que els bombers no són d'aquest món, diguéssim. No.
són un cos.
David, vull dir, avui tenim la sort d'estar parlant amb tu, però clar, és veritat que persones...
I de bomber, no?, que em diuen.
Clar, exacte, superpreparades físicament, no? I pugen, que dius, home, cal, doncs sí, pugen amb la indumentària de bombers. No tot, no tothom que participa a la Vertical de Montserrat ha de pujar vestit de bomber, que ningú s'espanti.
Què implica això?
És a dir, hi ha diferents categories.
Clar,
hi ha la categoria Open, que són esportistes, homes i dones, que poden participar vestits normals, diguéssim, perquè no són bombers, i això ja és dificilíssim. Després hi ha la categoria de bombers. Tu corregeix-me, David, si jo m'equivoco, que són aquest any per primer cop puja una bombera també amb la seva indumentària, que nosaltres fem broma, però pesa 23 quilos.
Clar, és que us anava a preguntar què porta aquesta indumentària, o sigui, perquè ens fem...
Sí, porta... No sé què porta, però de tot. 23 quilos. I després hi ha la categoria inclusiva. Que aquesta categoria n'estem molt orgullosos des de Sant Joan de Déu i jo crec que el David també, perquè bueno, doncs, des de fa temps diferents esportistes que tenen algun tipus de discapacitat, ja sigui visual, física, psíquica, doncs poden participar també a la Vertical de Montserrat. I és que de fet és solidària, èpica, única, inclusiva. Vull dir, ho té tot, la Vertical de Montserrat, no? Perquè realment èpica en té molta. Imagina tots aquests esglaons, no? Solidaritat també. Amb tot el que es recapta, els diners es destinen a la recerca de malalties infantils i també a projectes d'en risc d'exclusió social també de nens, no? Única, perquè és única? Perquè aquell dia tanquen el funicular i això no passa mai, no? Realment, a poder participar a la Vertical de Montserrat o poder-ho veure és algo que és que també ho fa únic, no? I segurament, David, una de les característiques que més ens agrada és aquesta part inclusiva, no?, de la Vertical de Montserrat, i tu hi tens molt a veure en això.
Sí, la veritat és que, bueno, el projecte, com hem comentat, doncs va anar creixent, i amb la Vertical doncs va créixer doncs amb aquesta segona pot, amb aquesta segona branca, no?, a part de tot el tema doncs de captació de fons, amb el tema inclusiu, no? Aquí doncs també és una part bastant personal, no? Jo tinc una afectació a la vista, que es diu una malaltia, es diu retinitis pigmentària, i bueno, arran de tot això doncs, bueno, estic doncs molt implicat amb el tema de la inclusió, i va sortir doncs la idea aquesta d'afegir-hi tot el tema inclusiu, no? Llavors, bueno, vam començar amb persones amb discapacitat visual, la primera edició que va ser el 2019, amb la categoria inclusiva, i per aquesta edició del 5 de juny, és a dir, la setmana que ve, tenim 8 esportistes doncs inclusius que participaran a la Vertical de Montserrat d'aquest any.
Exacte, entre ells el Teo. D'aquests 8 esportistes hi ha el Teo, que és un home que pateix la síndrome d'Asher, té una discapacitat visual i auditiva degenerativa, però això no l'ha fet aturar-se ni molt menys. Ja sabeu que aquí sempre portem històries de superació. Uh-huh. En Teo fa de tot. Fa dansa, maratons, escalada, curses, crossfit, surf, esquí... és que ho ha provat tot i no s'atura, no? Fa tantes activitats que diu que justament fer totes aquestes activitats és el que li permet créixer i anar descobrint.
Tothom tenim reptes, tenim objectius, tenim inseguretats. Tothom, en algun moment, ens hem sentit discapacitats. I quan parlo de discapacitats, entenc allò que creiem que no són capaços de realitzar. Llavors, jo crec que per intentar superar aquelles inseguretats, allò que ens veiem incapaços de realitzar, hem de buscar i hem de crear el nostre espai, el nostre element, allò que ens ajudi a potenciar la nostra confiança, perquè una persona amb confiança és capaç de superar un i dos i tres obstacles.
De veritat, Txell, que m'encanta aquesta gent que diu que no som capaços, no dues, no, 10 tasses. 15 si fa falta.
Sí, a mi també m'agrada molt això i a més m'ajuda molt també a reflexionar, de dir, escolta'm, que els problemes també... tot té solució, no? Tot es pot superar. Depèn molt de l'actitud amb què ho agafis, no? I jo crec que la vertical de Montserrat el que té és molt aquest tarannà i aquesta essència, no? De superació i d'obertura a tothom, perquè tothom hi pot participar. I, de fet, pel teu ja et dic que no hi ha res que el freni, no?
La integració no vol dir que puguem practicar un esport determinat, sinó que aquell esport la puguem practicar en el mateix entorn que el practiquen tant els esportistes d'èlit com els esportistes populars com els esportistes amb discapacitat visual. Una de les coses que fa la Montserrat Vertical és que visibilitza d'alguna manera que, a pesar de tenir una discapacitat sordcega, puguem arribar al cim com la resta d'esportistes, i el temps fa sentir un mes.
Exacte, ens fa sentir un mes, no? Aquesta és la verdadera essència de
la inclusivitat,
vertical,
exacte,
i de la vertical de Montserrat, no? Que és el que ho defineix molt, no? Tothom hi forma part i tothom en forma part de la mateixa manera. Què us ha semblat la història del Teo? També...
Brutal.
Déu-n'hi-do, eh? Brutal. Escolta'm, novetats d'aquest any, de la vertical de Montserrat. El David encara el tenim, oi?
Sí.
David, doncs tu complementa-ho amb mi, eh? Si vols, novetats. Ja ho hem dit, que per primer cop pujarà una bombera dels bombers de Barcelona. A més, bueno, ja hem dit que pujarà amb una carregada amb 23 quilos. Que en una altra secció, David, ens dius...
Ens especifiques què porteu en aquests 23.
Ens ho pot dir, eh? No tenim temps.
Sí, doncs digue'ns,
David. Què porteu per pujar?
Pues això, portem el casc, doncs portem l'equip d'intervenció, les botes i l'equip d'aire. El que no portem és a dir, no respirem a l'equip d'aire, perquè amb una sola ampolla no ens donaria per fer tot el recorregut. Llavors, només portem l'equip a darrere, no?
Només, diu, eh?
I 23 quilos. També una tret diferencial, que a vegades en altres curses també, com Bombers de Barcelona, també hi ha la modalitat de bombers, no? Però moltes d'aquestes de 10 quilòmetres que es fan, les fas amb bambes, no? Aquí no, la vertical Montserrat és amb tota l'equipació completa, vas amb les botes d'intervenció.
Jo juro, com deia aquell David, adiós pongo por testigo, que la propera vegada que us vegi no pensaré què fan aquests bojos, sinó què fan aquests herois, eh?
Sí, bueno... Els herois amb aquesta cursa ho són tots, eh? Vull dir, els bombers, evidentment, doncs, pujar les 2.180 escales amb tot l'equip, doncs, déu-n'hi-do, no? I, bueno, també hi ha gent, això, que està a la categoria Open, doncs, que amb molt bona voluntat per sumar-se a la iniciativa i aportar a la causa, pues, fan l'esforç i participen, no? O els inclusius, no? Vull dir...
Perquè, David, per exemple, jo sé que la Mercè... fa ben poquet,
sí.
Vas pujar a Montserrat.
Sí,
a peu, eh?
I a part tu em vas determinar per on puges, per les escales?
Sí, però no són aquestes.
No són aquestes.
Algú com la Mercè, que ha pujat només una vegada a Montserrat, estaria preparat per pujar en una cursa com aquesta o no?
A veure, la podries fer si vas caminant. Clar, hem de pensar que en distància no arriba ni un quilòmetre, vale? Yeah. Perquè us fa una idea. Però clar, hi ha un desnivell de quasi 400 metres. És a dir, el tant per cent de pendent, la part alta de Sant Joan, és un 65% de pendent. És a dir, clar, amb molt poc espai puges quasi 400 metres, no? I aquí és la dificultat. Penseu, perquè us feu una idea, a nivell del circuit internacional, en nombre d'escales seria la cinquena cursa que es fa a Europa, d'aquestes característiques.
Fem una cosa, 9:49 minuts del matí. Tinc en Toni, a la Txell, a la Mercè i en David al telèfon. L'any que ve la faig jo.
Sí?
L'any que ve m'hi apunto jo.
Mira, amb aquesta pausa dramàtica que has fet, dic, ai, Ai, que el Joan anunciarà alguna cosa, i dic, espero que no em liï, perquè jo no pujo 2.180 esglaons. Joan, et prenc la paraula, eh?
Sí, sí, sí.
I estarem allà per explicar-ho.
David, en recordem-nos.
No, eh? Equipat no.
De fet, Joan, tu podries participar... Mira, ara us liaré a tu i a Radio Estel.
Ai.
Podries participar en una categoria que és novetat d'aquest any, que s'ha encetat aquesta categoria
menor.
De Som un equip. Aquesta categoria són empreses o associacions que recapten uns diners, en aquest cas són 500 euros, perquè un esportista pugui pujar. Uh-huh. És a dir, tu l'any que ve podries fer una representació de l'entitat que vulguis, pot ser Radio Estel o pot ser el que tu vulguis, i pujar-la.
Fem això, eh?
Joan, pensa que és la vertical, o sigui que la vertical és la cursa més dura d'Espanya, la cursa vertical més dura d'Espanya.
Ara m'està...
Ara ja està. Ara no és que t'ho vulgui treure.
M'estàs fent por, eh?
Hi ha un any encara per entrenar, eh? Vull dir que es pot fer.
Això
pot
també.
Fer.
Sí, eh?
Que... Lo bo de la vertical, jo sempre ho dic, no? És una cursa que la sortida és individual. Llavors el resultat te'l poses tu mateix. No és com la cursa que sortim tots alhora.
Per tant, si tardo 6 hores no passa res, eh?
Bueno, tardaràs 6 hores, no tardaràs, no? Que es triga és al voltant de mitja hora, vull dir que... Val. Però és això, el temps se l'acaba marcant un, perquè van sortint, aquest any seran cada 45 segons, comença el primer a les 9 i l'últim surt a 3:15. Llavors sí que et poden avançar, però bueno, tu vas al teu ritme i et marques tu el teu temps, no? Uh-huh. Diferents sí, sí. Amb altres tipologies de curses.
No, jo compromès ja, eh?
Molt bé, Joan, doncs jo prenc la paraula, la Mercè i jo vindrem a animar-te.
Totalment.
I donar-te aigua, el que necessitis. I farem seguiment d'aquests entrenaments, eh?
Serà perfecte.
Sí. I això, si aconseguir això, la modalitat aquesta, no?, de Som un equip, que hem començat a fer aquest any, precisament pues, intentar doncs, això, aconseguir molts més diners per la beca de Bombers en Causa i per la infància en risc d'exclusió, no? Llavors, pues, això, empreses o entitats, amb un repte mínim de 500 euros, a través de la nostra pàgina web, tothom pot fer aportacions, val? O si no, la mateixa empresa, o a nivell, doncs, muntar activitats a nivell del col·lectiu o associació, i quan arriba el repte perquè una persona representi a l'associació o al col·lectiu o a l'equip, en aquest cas. Val?
Doncs escolta'm, David, quedem així. Igual et truco per entrenar i tot. sense bombona, eh? Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i demostrar-nos que tot és possible, també.
Gràcies a vosaltres per fer una difusió, perquè això també és important que arribi a com més gent millor.
Una abraçada, David, que vagi molt bé.
Gràcies, David. De fet, és això, eh? Tant el David com el Teo, és igual si ets bomber o no, posar-s'hi en l'esport tampoc és fàcil, eh? Si tens algun tipus de problemàtica, bueno, i si no la tens, també. Tant la història del David com la del Teo com la de l'Arnau, jo crec que avui, si les persones que ens hagin pogut escoltar, segur que ha ajudat algú, no?, a pensar que tot és possible, el que deies ara, Joan, i que tot es pot superar. I, a més, escolta'm, pots embotar a una causa solidària, no? Com, per exemple, la que sentirem ara, que també és aquesta cadena de solidaritat que tant ens agrada.
Solidàriament, amb l'obra social Sant Joan de Déu.
Hola, em dic Cristina i la meva història de solidaritat té a veure amb l'esport. Des de fa 15 anys, un grup d'amics i amigues ens ajuntem els dimecres per jugar a bàsquet. I ja tenim certa edat. Una de les jugadores, la Mònica, es va quedar embarassada i bueno, era mare soltera, la seva situació econòmica no era gaire bona i no tenia familiars a prop. Això va fer que deixés de venir perquè no podia deixar el nen sol. Llavors vam fer una pensada entre totes i tots i vam dir, per què no posem el que menys que costa una cervesa per poder-li pagar un cangur. I així ho vam fer, fins que al cap de 2 anys ella va trobar parella i ara s'ho tornen. Això, mai millor dit, és jugar en equip.
Aquest jugar en equip que explicava la Cristina, no? Aquesta petita gran història de solidaritat per acabar la secció d'avui, que bàsicament el que ens diu és això, que la solidaritat quan es comparteix és molt millor.
Té un efecte doble, no?
Clar, es creix i en parlàvem al principi, no? És com aquesta xarxa que no para de multiplicar-se i això és el bonic de la solidaritat.
I gràcies, Txell, perquè amb els personatges que ens has aportat avui, amb els testimonis, també, no sé, Joan, però penses, què estic fent amb la meva vida? No? Moltes vegades... Sí.
Això ens va passar fa 15 dies, de dir, ostres, i tu per què et queixes de tonteries, no? I què estic fent jo per moure'm, no? Perquè jo insisteixo, pot semblar, ho diem d'una manera de vegades que pot semblar col·loquial, però al final és moure's per alguna cosa, no? La solidaritat és això, és moure't. Què estàs fent tu per poder millorar una miqueta aquest món, no? I això és el que anem promovent amb la nostra feina diària, doncs és a Sant Joan de Déu, no? Amb molts projectes i molts testimonis com els d'avui.
Nosaltres que sabem, Mercè, que la Txell Esteve fa aquesta secció amb tot el carinyo, amb tota l'ànima i ens explica tot plegat, li sumarem encara més carinyo perquè vegi que la cosa funciona. Jo que sóc un enamorat del mòbil, sempre tinc davant, ja ho veus, i sempre estic pendent d'aviam què passa, aviam què em diuen, aviam què no et diuen. M'acaben d'escriure a través de WhatsApp, Joan, estàs boig per fer-lo a les escales, però el que sí farem és la Magic Line junts. Que ho sàpigues.
Oh,
també. Ostres. Aquí ens apuntem a tot.
Ara aquí has fet un gir de guió que, mira, pell de gallina. M'encanta, perquè a més sabeu que la Magic Line és un dels meus projectes favorits, no? Vull dir, la Magic Line és molt essència de Sant Joan de Déu. Que bé, Joan, la faràs aquest any, T'ho dic perquè et queden pocs dies. La Magic Line és el 13 de juny.
Jo crec...
Vull dir que se't gira feina, Joan.
Jo crec... que, com deia, res és impossible. Txell Esteve, moltíssimes gràcies, com sempre. T'esperem d'aquí 15 dies. I entre tots, podem escriure el que passa.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament.
Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment.
Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient.
Si m'esperes, allà fora et cantaré.
Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil,
cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles
i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent.
Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar són les que vull cridar.
Si m'esperes, allà fora et cantaré.
Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem.
Ser fàcil, t'estic cantant la nostra història en un paper.
Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer.
Escriurem que tot no va ser fàcil.